Laia, que tinguis un fantàstic cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Que vagi molt bé. Adéu, Manu.
Adéu.
Adéu.
Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
La regeneració democràtica és un dels conceptes més repetits en la política actual. Regeneració democràtica. I és que la pèrdua de confiança en les institucions és una de les grans preocupacions que tenim ara mateix. Dignificar la política i rebaixar la toxicitat de la vida pública són prioritats en tots els nivells institucionals. Des d'Europa fins als ajuntaments, passant pels governs de Catalunya i d'Espanya. Però el prestigi de les institucions no es recupera a cop de bones intencions. Aquesta regeneració democràtica comença per una actitud. Una actitud molt més senzilla. La confiança. I qui demana confiança ha de ser fiable, o almenys tenir paraula. La política no s'aguanta només sobre els butlletins oficials o els codis de lleis o vídeos de TikTok. La política ha d'administrar un dipòsit de confiança als ciutadans. Quan un dirigent adquireix un compromís, no està concedint cap privilegi. No està fent cap favor a ningú. Tant se val si és una promesa electoral, una reunió de treball o sotmetre's a preguntes d'un mitjà de comunicació. El polític està assumint una obligació inherent al càrrec que ocupa. I és precisament aquest respecte per la ciutadania el que ha de ser i ha de fonamentar la visió d'un polític, d'un bon polític. Vivim temps d'immediatesa, temps líquids, on sembla que canviar d'opinió o trencar un acord surt pràcticament de franc. Però no ho és. Trencar un acord d'agenda té un cost social. Quan la paraula d'un dirigent perd valor, trontolla la credibilitat institucional mateixa. Es degrada el respecte entre els actors públics i se'n ressent greument la qualitat democràtica. Aquest matí teníem un compromís. Un compromís ferm. Per asseure en aquest estudi el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Una cita tancada que s'ha esvaït a última hora. I que significa també una cosa molt concreta, que és que el comptador històric d'aquesta casa continua intacte. Continua fent 26 anys des de l'únic cop que un president del govern espanyol va trepitjar els estudis de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. 26 anys. Quan, per cert, Antoni Bassas va entrevistar el president José María Aznar.
Té alguna cosa d'històrica aquesta entrevista, perquè és la primera vegada que un president de govern espanyol seu als nostres estudis. Li vull agrair...
Espero que no sigui l'última.
Nosaltres tampoc, president.
D'això en fa 26 anys. Més de dues dècades i mitja d'una anomalia institucional que avui s'hauria pogut trencar. O més ben dit, que avui s'hauria hagut de trencar. Nosaltres continuarem fent la nostra feina al vostre costat, allargant la mà a qui té el deure de respondre amb professionalitat i també sense victimismes, perquè l'escrutini democràtic és el nostre compromís diari i nosaltres el complim. Però ja ho saben, això és el matí de Catalunya Ràdio i aquí els silencis... també parlen.
Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
Avui és divendres 17 d'abril de 2026. Ens hem despertat amb 8 graus a Prats de Lluçanès, 9 graus a Torrelavit, a l'Alt Penedès, i 14 graus a Blanes. I un dia que serà tranquil, un dia assolellat, amb capes de núvols prims poc importants i algunes nuvolades de tarda al Pirineu Oriental. Avui puja una mica la temperatura i continuarà pujant també durant el cap de setmana. Sí que és veritat que demà dissabte tindrem algunes capes de núvols que ens aniran creuant, sobretot durant el matí. A la tarda també hi haurà alguns ruixats al Pirineu i de cara a diumenge en general farà més sol, més calor també. Alguns llocs de Catalunya podríem arribar fins als 30 graus, sobretot a Ponent o a l'interior de l'Ebre, i diumenge a la tarda seran més freqüents les tempestes al Pirineu, Prepirineu i potser algunes zones pròximes.
Ara són les 8 i 4 i avui al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras. Així celebraven aquesta nit l'entrada en vigor de l'alto al foc al sud del Líban. Ha estat a les 11 de la nit quan formalment s'ha activat l'aturada de les hostilitats a les quals s'han compromès les dues bandes. Tot això, Israel amb Hezbollah, que han continuat intercanviant atacs a les hores prèvies a l'alto al foc. L'exèrcit libanès ha emès un comunicat en què avisa que Israel ha llançat bombardejos intermitents un cop ja havia entrat en vigor. Anem en directe a Beirut. Jordi Baró, Matilde Seoane, bon dia.
Hola, bon dia.
Abans de res, com va l'alto al foc? S'està respectant?
Doncs, com deies, hi ha hagut aquesta acusació per part de l'exèrcit libanès contra Israel d'haver fet bombardejos intermitents al sud del Líban durant les primeres hores d'aquest alto el foc de 10 dies, que podríem dir que comença d'una manera fràgil, sobretot al sud del país, que és una de les grans incògnites pels pròxims dies. Què passarà en aquesta regió del Líban, on Israel ja ha dit que mantindrà desplegats els seus soldats, al contrari del que havia reclamat Hezbollah. En paral·lel, en el terreny diplomàtic, Trump convidarà els pròxims dies a la Casa Blanca el president del Líban i el primer ministre d'Israel per mirar que avancin en les converses. Netanyahu ho defensava així.
He acceptat una pausa, o més aviat un alto el foc temporal de 10 dies, per intentar avançar en l'acord que van començar a discutir en la reunió d'ambaixadors a Washington.
És important dir que les negociacions han estat entre el govern d'Israel i el del Líban, però qui ha atacat Israel és Hezbollah. El govern libanès no té control directe sobre Hezbollah, però sí que és cert que la milícia ha complert alguns acords anteriors negociats per l'executiu, Jordi.
Sí, haurem de veure què passa en el cas d'aquesta treva, què fa Hezbollah en aquesta ocasió. De moment, la milícia libanesa ha centrat els seus missatges a prevenir el milió llarg de desplaçats, que els diu que de moment no tornin a casa seva, ni als suburbis de Beirut ni al sud del Líban. Els demana que s'esperin a veure primer com es clarifica la situació d'alto el foc.
Gràcies, Jordi Baró, que vagi bé. Fins ara.
Fins ara.
És un alto al foc molt fràgil perquè, com deia el Jordi, Hezbollah no ha dit explícitament si l'accepta. I Israel ha deixat clar que reserva el dret a prendre totes les mesures necessàries en defensa pròpia. Sigui com sigui, el front del Líban havia amenaçat de fer descarrilar l'altre alto al foc, el que acaba la setmana que ve entre els Estats Units i l'Iran, i per això l'administració de Donald Trump ha tornat a treure pit a les últimes hores. Washington, Oriol Serra.
A primera hora del matí, el secretari de Guerra dels Estats Units feia de policia dolent assegurant que el seu exèrcit està preparat per a reprendre els atacs en qualsevol moment. I unes hores més tard, el president Donald Trump enviava un missatge d'optimisme mentre assegurava que l'Iran s'havia mostrat disposat a renunciar a l'armament nuclear durant dues dècades. Trump, fins i tot, s'ha mostrat disposat a viatjar al Pakistan en persona.
Crec que les negociacions van molt bé ara mateix i crec que si hi ha acord s'anunciarà força aviat. I això ens donarà petroli gratuït i accés lliure a l'estret d'Hormuz. Crec que tot anirà bé i que el preu del petroli baixarà a un preu inferior del d'abans de la guerra.
Donald Trump ha afegit que espera que Hezbollah respecti el període que s'obre i s'aturin els atacs en favor de la pau. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
Una molt bona manera de veure la fragilitat de la situació i el neguit mundial és que les Nacions Unides han aplaudit els Estats Units. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia. Sí, és molt simptomàtic perquè recordem que el secretari general de l'ONU ha criticat Donald Trump per moltíssimes coses, per retirar els Estats Units de l'acord de París, del canvi climàtic, per les retallades a la cooperació, per les amenaces a altres països com Groenlàndia, per la gestió de la guerra. Però ara, Antonio Guterres l'ha felicitat. Ha felicitat els Estats Units per aquest alto el foc entre Israel i el Líban i ha lluat específicament el paper de Washington. L'altra cara de la moneda, però, i avui en parlarem, és el papa. Lleó XIV, és veritat que no ha parlat directament de Donald Trump, però sí que les últimes hores ha denunciat que, textualment, ara sentirem, un petit nombre de dirigents està devastant el món.
El món està sent destruït per un grapat de tirans. La pau no és una cosa que haguem d'inventar, sinó una cosa que hem d'abraçar.
No tinc res en contra del papa, el seu germà Luis és maga, i això m'agrada, no m'hi barallaré. Ell va fer una declaració dient que l'Iran pot tenir una arma nuclear. Jo dic que l'Iran no pot tenir-la. Tinc dret a discrepar amb el papa.
És la resposta de Donald Trump, tot i que és veritat que, vull dir, és important dir que no és veritat que el papa hagi dit això. No és veritat que el pontífex digués que l'Iran té dret a disposar de l'arma nuclear.
I davant de tot plegat, l'estret d'Hormuz continua sense recuperar la normalitat. Avui conclouen les reunions de primavera del Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial.
Sí, han de publicar els seus informes i veurem què diuen. Recordem que el Fons Monetari Internacional, en una sola setmana, no una, no dues, sinó tres vegades, ha alertat dels efectes devastadors que aquesta guerra pot tenir per l'economia global. Uns efectes que aniran a pitjor si la cosa no millora, diuen. Uns efectes que ja es veuen als avions. Davant de l'escassetat de combustible i, per tant, de l'augment de preu, aerolínies com KLM ha anunciat que cancel·laran vols. KLM sense que s'encarregarà 160 vols del mes de maig per estalviar despeses. Lufthansa ha anunciat que avança el tancament de la seva filial CityLine, que cobreix trajectes interiors a Alemanya. I l'Agència Internacional de l'Energia ha advertit que a Europa només li queden 6 setmanes de carrusel.
I recordem que Brussel·les ha plantejat un dia de teletreball per estalviar energia i reduir desplaçaments. El secretari general de la patronal PIMEC, Josep Ginesta, s'hi oposava ahir en aquest programa.
Pensem que s'han d'imposar mesures que facilitin que les empreses ho puguin fer, infraestructures que permetin, infraestructures tecnològiques i també suport a les empreses, donar molta flexibilitat perquè es pugui acordar sempre i es pugui pactar sempre i no siguin qüestions imposades a les empreses.
Aquest és un dels temes del dia. I l'altre tema del dia que comentarem de seguida a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio és l'acord entre el Partit Popular i Vox al govern d'Extremadura. Obre la nova etapa de pactes autonòmics que inclourà previsiblement també Castella i Lleó i l'Aragó. Al nou govern extremeny, l'extrema dreta portarà les conselleries de Família i d'Agricultura. Tània Tàpia, Madrid, bon dia.
Què tal, bon dia.
L'acord contempla limitar les prestacions als immigrants que no tinguin regularització, realitzada en aquest cas la seva situació, i també es parla de prioritat nacional a l'hora d'accedir al lloguer social.
Sí, l'acord diu que tindran prioritat d'accés les persones que demostrin un arrelament real, durador i verificable. Per exemple, 5 anys per llogar un pis protegit, 10 per comprar-lo, i endureix les condicions per a les persones en situació irregular. Parla d'expulsions als països d'origen dels menors no acompanyats i de no crear ni una sola plaça més per acollir aquests nens. I és que la immigració era un bloc essencial per Vox que el PP ha acabat comprant. La futura presidenta, Maria Guardiola, reconeix que ha costat, però posa en valor l'entesa.
Venimos de semanas intensas, de negociaciones, de muchísimo trabajo. Es un acuerdo en el que hemos acercado posturas más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir.
A canvi, Vox es compromet a aprovar els 4 pressupostos de la legislatura i no marxar abans del govern, com ja va fer. Previsiblement, Guardiola serà investida la setmana que ve. Hauran passat 4 mesos des de les eleccions.
Gràcies, Tània.
Fins ara.
I a Catalunya, Aliança Catalana s'ha quedat sense candidat a l'Ajuntament de Barcelona i, per tant, descarta anunciar-lo per Sant Jordi, com s'havia apuntat. Sílvia Orriols ha admès que la persona que estaven a punt de presentar la setmana que ve ha canviat d'opinió. Albert Prat.
Trobar candidats no està sent un camí de roses per Aliança Catalana. Sílvia Orriols va prometre que revelaria el secret més ben guardat el dia de Sant Jordi, però una setmana vista ha sortit a desinflar l'expectativa.
La persona a qui havíem confiat aquest càrrec o aquest projecte finalment doncs, se n'ha desdit i no es presentarà per Aliança. I probablement el dia 23 no hi haurà l'anunci del candidat de Barcelona, però sí d'altres ciutats importants i rellevants del país.
La líder d'extrema dreta diu que ja estan sondejant altres noms per encapçalar la llista de Barcelona i assegura que els caps de cartell de Tarragona, Girona i Lleida ja estan lligats. Ara bé, també es guarda la carta d'anunciar-los més enllà del 23 d'abril i desdir-se del gran acte que va prometre per Sant Jordi. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I l'altra cara de la moneda la tenim a partir d'avui a Barcelona. Amb la cimera de líders progressistes hi ha 3.000 persones inscrites.
Sí, és una trobada que es fa a la Fira de la capital catalana, que organitzen, entre d'altres, la Internacional Socialista o el PSOE, per exemple. Pedro Sánchez ho va presentar com un front comú contra el que ell ha anomenat l'onada trumpista i coincideix amb dues trobades internacionals més de Barcelona que van en aquesta mateixa línia. Per exemple, avui mateix...
Per l'amor de Déu, una tercera guerra mundial serà una tragèdia 10 vegades més potent do que fa la tragèdia de la Segunda Guerra Mundial.
Avui mateix, cimera bilateral entre Espanya i el Brasil, amb Lula da Silva, al Palau de Pedralbes. També es fa a la capital catalana l'anomenada Reunió en Defensa de la Democràcia. En aquest cas, és un fòrum contra els extremismes que van impulsar justament Sánchez i Lula da Silva i que arriba a la 4ª edició. Sobretot això, per cert, és important també destacar-ho, un article al Think Tank International Policy d'Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra, que diu explícitament si el retrocés democràtic als Estats Units s'intensifica, Europa podria trobar-se assumint un paper més central en el manteniment de les normes democràtiques no només a nivell europeu, sinó a nivell mundial.
Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recarregar, de 8 hores a 5. Del mapa
a... escoltar-me a mi cada 500 metres.
De conduir a viatjar.
El canvi és bo. Nous motors, nous dissenys i nou Citroën C5 Aircross des de 26.790 euros finançat, amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta Citroën.es.
Mira el que li ha comprat a la mare pel dia de la mare. 17 milions. T'agraden? Et sona que els tingui?
Ah, que macos que són. No, no em sona que tingui 17 milions. Si els tingués, em sonaria. I a tu també et sonaria, oi?
17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra dia de la mare de l'ONCE. El 3 de maig, 17 milions d'euros. Cupó extra dia de la mare de l'ONCE. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Renew.
Arriben els Renew Days, l'ocasió de passar-te els vehicles d'ocasió. Només fins al 30 d'abril gaudeix d'avantatges exclusius en la compra del teu vehicle. I ara emporta't un any d'assegurança de regals si el finances amb RCI Bank. Renew, vehicles disponibles a la xarxa Renault i Dacia. Condicions a es.renew.auto.
T'esperem als nostres concessionaris de Catalunya.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ara Lidl 240 grams de pernil serrà reserva per 3,15. T'estalvies un 20%. I un quilo de maduixes per 2,19. T'estalvies un 26%. Lidl, val la pena.
Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig, a l'Anella Olímpica de Montjuïc, 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a 3cat.cat/enviu. Perquè ho veus, perquè ho sents, perquè ho vius. 3CAT en viu.
El matí de Catalunya Ràdio.
Són les 8 i 17, repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, Pau Forada, Marta Viana, Marc Jurado i Lara García. Bon dia.
Bon dia.
I és notícia d'ara mateix. Junts portarà a les autoritats europees la regularització de Pedro Sánchez per la marginació, en aquest cas, de la llengua catalana.
El partit lamenta que el decret llei del govern espanyol hagi exclòs el català com a requisit a l'hora d'adquirir la residència i per això han encarregat als serveis jurídics una denúncia per vulneració de diverses directives, per vulneració de diverses directives europees i marginació d'una llengua cooficial, segons han explicat en un comunicat. El partit també critica el govern de Salvador Illa per haver promès una esmena per aconseguir que el català estigués inclòs al decret de regularització.
En parlem d'aquí uns minuts amb Míriam Nogueres. Recordem que la regularització d'immigració ja ha començat de manera online i que dilluns es podrà sol·licitar de manera presencial.
La plataforma disponible a la web del Ministeri va deixar de funcionar durant 2 hores i l'apartat per demanar cita prèvia va estar inactiu fins al migdia. A més, tant la sol·licitud de manera telemàtica com la presencial requereix tenir accés a internet o un certificat electrònic. Les entitats avisen que això exclou persones del procés.
S'ha de reforçar aquesta atenció presencial sempre que sigui necessari, perquè si no, hi haurà persones que quedin fora d'aquest procés, perquè no podem obviar un tema que és la bretxa digital que afecta especialment a col·lectius vulnerables. Per tant, aquí no s'estan donant un accés que moltes persones no tindran.
Així ho deia des de la taula del tercer sector la seva vicepresidenta, Natàlia Valenzuela, en declaracions a 3CAT Info.
I el Partit Popular, per la seva banda, insisteix en carregar contra la mesura i portaran la regularització als tribunals. La Fiscalia demana que els pares del nadó maltractat continuïn a la presó.
Així ho diu El Periódico. La Fiscalia insisteix que és per protegir la víctima i argumenta que hi ha risc de fuga i de destrucció de proves. La defensa dels pares ho nega i havia demanat que els posessin en llibertat. El nadó ja és fora de l'hospital, amb una família d'acollida, i només hi tornarà, en principi, per fer visites de control.
I s'investiga la mort d'un pres que estava a la presó de Ponent a Lleida.
Sí, és un home que estava en presó preventiva des que havia matat el seu gendre i que ara s'ha suïcidat. És el quart cas d'aquest any d'un pres que se suïcida a Catalunya.
I el jutge deixa en llibertat provisional l'home que va matar un jove que suposadament li volia robar.
És un home en cadira de rodes que assegura que el jove li va voler estirar una cadena d'or. L'home, de 66 anys, el va apunyalar amb una navalla que duia a sobre. Els Mossos el van detenir i va ingressar en presó preventiva, la qual cosa va motivar manifestacions perquè l'alliberessin. El jutjat l'ha deixat en llibertat.
I també de les últimes hores, Emmanuel Macron pressiona la Unió Europea per tirar endavant la llei per prohibir les xarxes socials als menors d'edat, com vol fer Espanya també. París, Isabel Galí.
Reunió per videoconferència dels caps d'estat i de govern europeus que ja han avançat en les legislacions nacionals per vetar les xarxes socials als menors, entre ells Espanya, i amb l'objectiu d'ampliar aquest nombre i establir una coalició àmplia. París valora especialment que Alemanya, fins ara reticent, s'hagi incorporat a aquest corrent. A la reunió s'ha revisat el sistema de verificació presentat per la Comissió Europea i s'han aclarit dubtes sobre la Llei Europea de Serveis Digitals. L'objectiu de França és que aquesta coalició de favorables tingui llest el sistema a escala comunitària després de l'estiu. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I a partir de l'octubre, totes les trucades comercials s'hauran de fer des de telèfons amb el prefix 400.
El govern espanyol pretén així que els usuaris identifiquin aquesta mena de trucades amb facilitat i es puguin combatre millor les estafes. A més, les operadores hauran de bloquejar les trucades comercials que no es facin des d'aquesta numeració i els clients podran demanar a les empreses de no rebre'n cap.
I avui també destaquem que els canvis importants en el tractament de càncer de mama que l'Hospital de Bellvitge ha presentat. Nous criteris menys agressius pel que fa a l'extirpació dels ganglis de l'aixella. Sèria Forment.
Fins ara es feia una biòpsia del gangli sentinella i si estava afectat s'extirpava juntament amb altres ganglis amb el risc de provocar un limfoedema. Ara els tumors molt inicials i poc agressius es recomana no intervenir-hi si el gangli no està afectat. Una ecografia permetrà comprovar-ho i evitar biòpsies innecessàries. Ho explica la doctora Maria Jesús Pla, coordinadora de la unitat de mama de l'Hospital de Bellvitge.
Tumors que no siguen gaire agressius perquè han de tindre receptors hormonals positius i R2 negatiu i que siguen més de 60 anys es pugui obviar la realització del gangli sentinella.
Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui també comentarem l'estira i arronsa amb la gestió dels aeroports. L'endemà que Salvador Illa anunciés al Parlament la proximitat d'un acord perquè la Generalitat pugui participar en la governança dels aeroports catalans, Aena surt per descartar-ho.
El seu president, Maurici Lucena, que recordem va ser número 2 del PSC, ha assegurat que la legislació mercantil no ho fa possible perquè protegeix els interessos dels accionistes davant dels acords polítics.
No és jurídicament factible canviar la esencia del modelo de propiedad y gestión de los aeropuertos de AENA transfiriendo competencias como la regulación, la ordenación o la supervisión, que son exclusivas del Estado, o interfiriendo en la gestión de AENA.
I afegeix el president d'AENA que l'òrgan bilateral que han pactat els governs espanyol i basc per participar en la gestió dels aeroports bascos és només consultiu, no decisori.
I parlant d'avions, l'Ebel retalla els seus vols a Barcelona.
Diu que no té res a veure amb la crisi arran de la guerra, però retalla les connexions amb Boston, Los Angeles i Santiago de Chile.
I com dèiem abans, d'aquí uns minuts parlarem també amb Míriam Nogueras. Serà també després que Junts hagi trencat relacions amb Sumar.
Ho ha comunicat oficialment i ho mantindrà així fins que la líder del partit i vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, no es disculpi per haver-los titllat de partit classista i racista, ho va dir a Onda Cero.
Y también le he escuchado describir a Junts como un proyecto racista.
Y clasista.
Y clasista. Mm. ¿Qué día de qué año se convirtió Junts en todo eso?
Bueno, yo creo que siempre.
Joan Canadell, diputat de Junts, ha recordat que el setembre del 2023 Díaz va anar a Brussel·les a negociar amb Carles Puigdemont. Precisament l'expresident ha dit a les xarxes socials que la propera vegada que vulgui els vots de Junts per ser vicepresidenta, que els demani el Partit Popular.
I encara alguna cosa més, la militància d'Esquerra Republicana triarà avui la nova direcció del partit a la ciutat de Barcelona.
S'hi presenten dues candidatures que evidencien la divisió sobre el lideratge d'Oriol Junqueras. En tot cas, no estaria en qüestió que l'alcaldable acabarà sent Elisenda Alemany.
I encara cueix la polèmica per les paraules de l'escriptor Eduardo Mendoza, que va defensar que la diada s'havia de dir, recordeu, el dia del llibre. El president del gremi de llibreters, Eric Del Arco, contestava això.
En l'imaginari popular, quan tu dius dia del llibre, tothom pensa en Sant Jordi, quan dius Sant Jordi, tothom pensa en el dia del llibre, i això és una cosa indissociable que s'ha anat creant amb aquests 96 anys que portem de festa.
I parlant de Sant Jordi...
Perquè ella fa la cole de motius perquè l'estimi, ella no és d'aquest món, és del planeta d'Agostini.
El 23 d'abril farem programa especial a Catalunya Ràdio. Tota la programació de Catalunya Ràdio sortirà al carrer, començant pel Matí de Catalunya Ràdio, que hi serem a partir de 8:45 al Passeig de Gràcia número 27, entre Diputació i Consell de Cent. Us hi esperem per gaudir de la diada amb entrevistes, actuacions durant tot el dia.
Parlarem amb la portaveu del Gremi de Llibreters, Elena Bernades, Javier Grasset, Embar Moliner, Marta Torné i Jordi González. Tot això acompanyat de la música d'aquests que sentim, Sexeni, Joan Dausà, Banda Neon i Ginestà.
I una de les notícies del dia. Messi compra el Cornellà.
Messi, el rei del futbol, ha comprat el Cornellà i és una bomba. És que aún ni me lo creo.
Li tocaria les cames per ser com ell.
És un dels planters més importants de futbolistes de Catalunya, Robert Prat.
La il·lusió arriba a Cornellà i al futbol català. Decisió sorprenent, molt ben rebuda a Cornellà per la projecció que pot tenir el club a partir d'ara. El primer equip del Cornellà està a tercera ref i amb Messi recupera l'impuls i s'obre una nova etapa. Negociacions que s'han portat amb discreció. A la Federació Catalana de Futbol no en tenien coneixement. Messi, que demostra la seva vinculació amb el país, el jugador té contracte amb l'Inter de Miami fins al 2028. Alba i Thiago s'han posat al capdavant de l'Hospitalet, també a tercera ref, i Piqué amb l'Andorra a segona divisió.
Los Hombres Gs estrenen avui el seu documental al Barcelona Film Fest.
Yo no sé si estás muy pedo, lo vas a estar. Solo sé que estás en nuestro bar.
Es diu Los mejores años de nuestra vida i conté material inèdit que es podrà veure per primera vegada aquesta tarda als cinemes Verdi de Barcelona. Abans, però, passaran per aquí, pel matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 11.
I tot això avui, mentre ahir pel festival hi va passar l'actor nord-americà William Dafoe.
Welcome to my island.
I va presentar la pel·lícula El anfitrión, dirigida per Miguel Ángel Jiménez. Dafoe va fer una defensa del cinema i de les seves històries, que, segons diu, continuen fent pensar i emocionar la gent, tot i que el cinema hagi canviat.
Potser ja no és tan culturalment rellevant a nivell popular com ho era abans. En aquells temps en què la gent de l'edat dels meus pares, bé, no exactament els meus pares, sinó la seva generació, anava al cinema 3 vegades per setmana. El cinema continua sent cinema. Pot ser molt potent.
El cinema és still cinema. It can be powerful, so...
A la pel·lícula comparteix repartiment amb noms com Emma Suárez o Carlos Cuevas.
I avui, que és divendres, hem de parlar de música.
Si mai s'haguessin ajuntat dos grups d'amics al bar Molí, si mai tot just al teu costat hagués quedat aquell lloc buit.
Ginesta publica avui el seu 5è disc, Gira tot igual però diferent. L'àlbum és un recorregut emocional a través de 10 cançons que exploren totes les fases de l'amor.
I avui al festival estrenes.
I poco a poco...
La Fúmiga.
Faran aquesta nit el primer concert a Catalunya de la seva gira de comiat. Això serà aquesta nit a la Sala La Mirona de Salt. Demà dissabte, més noms com Luz Casal i Manu Guix, que farà un doble concert al Teatre de Girona amb tot venut.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs...
Jo sí que caic. Caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit.
Citroën.
Condicions a Citroën.es.
012, la millor resposta.
Amb aquest incendi ara no sé si podré arribar a la casa rural. Truca al 112 a veure si la carretera està tallada.
Això no és una emergència. El 112 és només per a situacions de perill. Per si cal una ambulància, policia, bombers... No ho perdem en la informació.
Ah, o sigui que el 112 només s'hi ha de trucar quan el risc sigui real i imminent o la teva vida estigui en perill.
Exacte.
El 112 és un número únic d'emergències. Està disponible a les 24 hores, és gratuït i opera a tota Europa. 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio.
En esports hem explicat que Messi compra el Cornellà i que reforça les seves arrels amb Catalunya. I a banda d'això, l'Uni Girona es pot classificar per primer cop a la història per una final de l'Eurolliga femenina de bàsquet.
És una fita única per l'Uni que afronta contra el Fenerbahçe. El gran favorit és la semi a partir de 5:45. Transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Laura Quevedo, jugadora de l'Uni.
Quien no tiene presión aquí ahora mismo somos nosotras. No tenemos nada que perder. Creo que al final cabo ellas han diseñado un equipo para ganar y para ellas creo que sí que sería no haber cumplido el objetivo, el no ganar. Entonces, como a nosotros otras ir sin presión y ellas ir con presión, pues nunca se sabe lo que puede pasar.
També partit decisiu per al Barça de l'Eurolliga masculina.
Rep el Bayern de Múnich de Pesic. Ara mateix els blaugranes ocupen el 10è lloc, posició de repesca. Aquest partit tanca la fase regular. El Barça es pot classificar com a 8è, però si perd, també podria quedar fora de l'Eurolliga si el Dubai guanya.
Des del punt de vista esportiu, tenint en compte tots els problemes que hem tingut, com a mínim ens donarà una miqueta de gratificació estar dintre del play-in, perquè hem patit molt, ens ha passat de tot, i tant de bo ho aconseguim perquè ens farà contents.
Aquest Barça-Bayern a 5:45, transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT.
I l'extècnic del Barça, Ronald Koeman, diu que el Barça de Flick pren molts riscos.
Elogia el futbol de Flick, però el veu molt arriscat en Champions. Són declaracions al tot costa.
És verdad, porque es diferente ganar un campeonato durante 38 partidos o ganar una eliminatoria de 2 partidos donde 2-3 jugadas y después casi tienes que hacer el partido de tu vida para poder recuperar. Y es complicadísimo.
Són 8:45 i el matí arrenca pendent de... La trobada de líders mundials de l'esquerra que avui demà es fa a Barcelona. Pedro Sánchez sí que anirà, en aquest cas, en aquesta trobada, però ha anul·lat l'entrevista prevista al matí de Catalunya Ràdio. Tot plegat arrencarà al Palau de la Generalitat, on Salvador Illa rebrà el líder socialista del Parlament Europeu. Barcelona, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, Illa aprofita que desembarquen a Barcelona diversos mandataris de la seva corda per fer d'anfitrió i fotografiar-se al seu costat, com deies. D'aquí molt poca estona es veurà Mirache García, la cap de files dels socialistes europeus. Però els plats forts vindran més tard. Dinarà amb el president de Colòmbia, Gustavo Petro, i a la tarda acompanyarà el del Brasil, Lula da Silva, al Supercomputing Center. Tot això després de rebre Pedro Sánchez a les 11 al Palau de Pedralbes, on el govern espanyol celebra avui la primera cimera bilateral amb el Brasil.
I avui Sumar, després d'enganxar-se amb Junts, no tira la tovallola i tornarà a defensar a Madrid la pròrroga del decret d'habitatge. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Una pròrroga que ha de passar pels senadors del Congrés el 28 d'abril i que no té els vots per convalidar-se. Sumar continua intentant amb aquest acte a la tarda al Congrés. En presència del ministre Pablo Bustinduy, havia engegat una ronda de contacte a Sumar amb tots els partits, però la cosa s'ha torçat encara més amb Junts després de les afirmacions de Yolanda Díaz, que ha descrit el partit com classista i racista. Això ha enfadat i molt els de Puigdemont, que han trencat tota relació amb Sumar. Avui serà el matí de Catalunya Ràdio la líder del partit a Madrid, Míriam Nogueras.
I on també tenen terratrèmol polític és a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre. Una moció de censura apartarà avui l'alcaldessa del càrrec. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, els grups d'Esquerra Republicana, el PSC i Entesa de l'Ametlla faran alcalde de nou el republicà Jordi Gazeni, desbancant l'actual alcaldessa de Junts, Eva del Amo. Els republicans, amb 5 regidors, el regidor d'Entesa i el del PSC, sumen majoria després de la sortida d'aquest últim del govern municipal, que estava format per 5 regidors de Junts i una regidora que van expulsar des del PSC.
I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora tenim els retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat a la xarxa ferroviària. A l'R11, la que va de Barcelona a Figueres i Portbou, retards d'un quart d'hora. El tren de l'R16, que va de Vinaròs a Sant Vicenç de Calders, porta una demora de 10 minuts i 10 minuts també de retard en el tren de Cervera, que ha d'arribar a l'estació de Lleida Pirineus. Pel que fa als autobusos, a Segalers hi ha hagut diverses avaries en els vehicles que provoquen retards en les línies que van de Bellaterra cap a Vic i de Granollers a la Garriga. També demores en els autobusos de l'empresa Moventis, en la línia que va de Barcelona a la Universitat Autònoma. El metro de Barcelona ja s'ha resolt la incidència de la línia 5 i el servei ha recuperat la normalitat, i al tramvia de Barcelona hi ha una incidència a les línies T5 i T6 que provoca retards també.
I a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells a aquesta hora.
Avui no gaire, sobretot B23 a partir d'Esplugues i trams molt intermitents a la ronda litoral.
I punts taronja?
Doncs encara menys avui. Queda intensitat, això sí, a la P7 entre Santa Perpètua i Cerdanyola i també a la C58 a Sant Quirze cap a Barcelona.
De seguida parlarem de Messi, de la compra de la Unió Esportiva Cornellà, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
Doncs parlarem de les desavinences entre el Papa i Donald Trump. Ho farem amb Jesús Bastante, redactor en cap de Religió Digital. També entrevistarem Míriam Nogueras, de Junts, i abordarem d'una banda la falta de combustible als avions i de l'altra l'alimentació a les escoles. I a les 11, entrevista amb Bresge.
Avui a l'Àgora, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Jordi Cominal i Arturo Puente.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
Un temps que de moment és agradable, és primavera, Eloi, i es nota amb tota la seva esplendor.
Sí, i així continuarà durant el cap de setmana, fins i tot diríem una mica de tastet d'estiu, perquè alguns llocs de Catalunya tindrem temperatures que s'acostaran als 30 graus o lleugerament els podrien superar, tant dissabte com diumenge. Mira, avui sol, tranquil·litat, amb algunes nuvolades del Pirineu Oriental, ara mateix hi ha 4 núvols baixos a la zona del Maresme. Llavors, demà dissabte ens anirien creuant algunes capes de núvols al matí, per tant, un dia potser una mica més variable, i a la tarda algun ruixadet a la zona de l'Alt Pirineu o la resta del Pirineu. Poca cosa per ara. Diumenge sí que aquestes tempestes, ruixats de tarda, seran més freqüents i afectaran a més zones sempre del nord, al voltant del Pirineu, però la resta, el temps diumenge serà assolellat i una mica més càlid.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, absència de secreció urinària en cremallera era anúria. Avui acabem la setmana dalt d'un carruatge. El carruatge que exigeix una consonant de 7 lletres. El carruatge que exigeix una consonant 7 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
CaixaBank Wealth Management, reconegut per Euromoney millor banca privada a Espanya i millor banca privada en gestió discrecional de carteres a Espanya.
Persones, visió i tecnologia al servei d'una gestió patrimonial única. Gràcies als nostres clients per fer-ho possible.
CaixaBank Wealth Management, valor per crear valor.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Trinxat Carlit. Cuinat cada dia a Puigcerdà.
Passeig de Gràcia de Roger Bastida ja és un fenomen editorial. Aquest Sant Jordi deixa't seduir per la història de tres nissagues catalanes que marquen el destí de la ciutat de Barcelona. Luxe, bellesa, discòrdia i una apassionant biografia del poder en la novel·la del Passeig de Gràcia. Premi Santa Eulàlia de Novel·la de Barcelona. Editat per Coma Negra.
Encara que no hi hagi lliga de primera, els esports no s'aturen i el tot gira, els tenim tots.
Atenció!
Dissabte, a partir de les 4 de la tarda, seguirem les finals del Godó i de l'Europa Cup d'hoquei patins, Lleida Monza i Calafell Joventude.
També us explicarem l'Indústries Inter de futbol sala, el Penya Baskonia de CB i la prova del Mundial de Trial Indoor a Tarragona.
Diumenge serà dia de finals. Des de les 4, la final masculina del Godó i la final de l'Europa Cup d'hoquei.
Després, viurem el Sant Andreu Reus. Els quadribarrats estan a una victòria de pujar a Primera Federació.
Tot gira.
Dissabte i diumenge, a partir de les 4 de la tarda, amb David Clopés.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb el director de Públic Ferran Espada, amb la periodista del País Milagros Pérez Oliva, amb el periodista del diari Punès Arturo Puente i amb l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cominal.
I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
Doncs hi ha decepció. Tots havien preparat les seves millors gales per avui l'entrevista que estava anunciada amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i arribant amb estupor i amb ganes de saber els detalls de per què aquesta sorprenent decisió de la Moncloa.
Després us els donaré, els detalls. A les 9... Bueno, més o menys, a les 9 ho explicaré. És que tenim un tema més important avui. Leo Messi! Oh. Que demostra el seu arrelament a Catalunya i compra la Unió Esportiva Cornellà. Robert Prat.
És una decisió que agafa per sorpresa a tothom. Les negociacions s'han portat amb discreció. La Federació Catalana de Futbol no en tenia coneixement. El Cornellà té un dels planters de futbolistes més importants de Catalunya i el seu primer equip està a tercera ref. L'estiu passat va perdre la categoria, la segona ref. El Cornellà va anunciar en un comunicat la que va qualificar com la notícia del segle. L'equip del Baix Llobregat compta amb 60 equips de futbol base amb el suport d'una ciutat de 100.000 habitants i del Cornellà han sortit jugadors importants, el mateix Jordi Alba, que ara és propietari de l'Hospitalet, el porter de l'Arsenal, David Raya, Gerard Martín del Barça, Puado de l'Espanyol o Aitor Ruibal del Betis, entre moltíssims altres.
Laia Tudel, què tal? Bon dia. Hola, Laia.
Hola.
Com està? Ara sí, ara sí. No, no ens l'esperàvem, aquesta de Messi, eh?
No que fos el Cornellà, és cert que des de fa temps que es diu que Messi té això, com ha fet Jordi Alba també, que ha comprat l'Hospitalet, vull dir, aquests jugadors que els agrada, no?, seguir vinculat al futbol i comprar clubs, i la idea aquesta de que Messi s'està mirant algun club català, li agradaria tenir un club, doncs això és cert que fa mesos que se sabia o que es anava dient, però clar, el Cornellà és un club potent, ara ho deia el Robert, eh? I per tant que ell es converteix en el nou propietari, això sí que ha agafat per sorpresa a tothom, també gent del Cornellà i nens i famílies. Imagineu-vos que aquestes alçades de la temporada, doncs, a vegades decideixes canviar de club, doncs clar, aquella gent que ha canviat de club del Cornellà per buscar altres, diguem, sí, altres motivacions, altres clubs, i ara pensa, ostres, si arribo a saber que l'agafa Messi, potser m'hi quedava.
Però... clar, que ho compri no vol dir que s'hi passegi gaire. Tampoc això, ja veurem, clar, quin arrelament tindrà. Però sí que és veritat que Messi sempre Barcelona l'ha tingut allà, no? És a dir, que quan acabi contracte amb Inter de Miami, que no sé si serà el 2028 quan acaba el contracte o l'ampliarà, però en tot cas, quan acabi de jugar a futbol, Barcelona és una ciutat que sempre està allà.
Sí, 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 Barcelona, Catalunya, ell té la casa a Castelldefels, sempre ha dit que tornarà i que viurà aquí, els seus fills, la seva família... sempre també han dit que aquí van deixar molts amics i que volen tornar. Això ho teníem clar. Evidentment que ell també volia tenir una vinculació amb el futbol un cop es retirés aquí a Catalunya, i per això dèiem això, que buscava el club. Però clar, evidentment això et confirma encara més, no?, aquesta idea que sempre l'hem anat sentint a les entrevistes, que ell es quedarà a viure a Catalunya i a Barcelona.
I avui també ens volem preguntar, perquè cada vegada hi ha més jugadors que volen ser propietaris de clubs de futbol. Podem saludar també aquesta hora el periodista i director de DOS Playbook, Marc Manchem. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Això és bo. Què simbolitza per Leo Messi aquesta compra del Cornellà?
Jo crec que és un apropament que comentava la Laia, no?, de que vol fer arrels aquí a Catalunya, i després hi ha un component que ell, com a persona amb molts diners, comença a diversificar, i hi ha una corrent bastant consistent en els últims anys de futbolistes o exfutbolistes que la seva vida ja no passa per convertir-se en entrenadors o directors esportius quan acaben la seva carrera, sinó que directament ja el que volen és ser accionistes i inversors en clubs esportius.
Clar, la Laia repassava alguns, no? Gerard Piqué, per exemple, també a Andorra, no?
O... el Gerard Piqué té l'Andorra, Thiago Alcántara i Jordi Alba tenen l'Hospitalet, David Beckham, si ens posem ambiciosos, té l'Inter Miami, el propi Messi amb Luis Suárez va invertir en un club a l'Uruguai. Comença a ser molt constant que els jugadors busquen aquesta sortida laboral, per així dir-ho, que els permet continuar vinculats al món del futbol un cop pengen les botes. I el que sí que és també bastant freqüent ara ja és que ja no busquen comprar-se un club de la Liga, de primera divisió, o un club de la Premier League, perquè aquí les inversions són molt elevades, sinó que, si us fixeu, el que estan buscant tots són clubs que estan a primera federació, segona federació, tercera federació, que al final el cost de compra és baix, perquè podem pagar baix per ells, o sigui, podem estar parlant d'un milió o tres milions d'euros d'inversió el que poden estar fent per quedar-se aquests clubs, però és on realment tu pots marcar la diferència, i en un moment donat, si tu el vas pujant de categoria, el que un dia valia X, doncs després val X per 3, X per 4, X per 10.
Però diries que és un negoci rendible, Marc?
Aquí de com es vagi, i és complicat, i jo per això crec que també aposten per clubs petits, perquè al final, diguéssim, que en Messi, amb el patrimoni que té, que no el sabem del tot cert, però no és menor, una inversió de, posem-li, 5-10 milions d'euros que pot acabar fent en el projecte del Cornellà, si no surt bé, s'ho pot permetre. Si tu compres el club de la Lliga, que et pot costar de 50 milions cap amunt, aquí perdrà la jugada, sí que és més arriscat. Però guanyar diners en un club de futbol, únicament ho fas si tu, del que el compres a qui l'acabes venent, o l'has pujat de categories, o si era un club d'elit, el classificat per competició europea, perquè per lògica un club de futbol no està pensat per donar dividends com a companyia. El seu dividend és l'esportiu, no?, que és donar resultats, tenir una afició connectada, i a partir d'aquí anar creixent. Llavors, l'únic negoci que podrà fer Messi amb el Cornellà és si efectivament l'aconsegueix envoltar de gent bona, que el Bescal del Cornellà ja és una de les millors canteres de Catalunya, i pujar-lo un altre cop de categoria, perquè pensem que el Cornellà ha perdut dues o tres categories en els últims temps.
Uh-huh. Marc Manchem, gràcies per acompanyar-nos avui al Matí de Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
Que vagi molt bé. Una abraçada. Bon divendres.
Què en penseu, Ferran?
És una gran notícia, per diverses coses. Una gran notícia pels culers, perquè demostra que Messi continua molt vinculat a Catalunya, i és una gran notícia pels barcelonins, perquè demostra que Messi continua tenint arrels fortes aquí i que probablement pugui tornar. I jo crec que especialment pels culers pues és molt important que Messi es retiri tornant a Barcelona. Però jo crec que que l'operació és molt important. És evident que és un gran dia per a Cornellà i per a la Unió Esportiva Cornellà, però també per al futbol català. O sigui, ja s'ha explicat, hi ha molts de casos, i no tots els casos serien bones notícies. Que també hi ha fracassos estrepitosos en aquest camp. El més clavat és el de Dimitri Peterman, no? que amb el Racing de Santander va fer veritables barbaritats.
L'Alavés,
sí. Vull dir, no sempre les operacions funcionen. Ara, jo crec que aquest no és el cas d'un exjugador que compra un equip menor per fer-lo pujar, que també, com s'ha explicat, sinó que és molt important per al futbol base de Catalunya. La tria de la
perquè
Cornellà...
Perquè anima també al final un futbol que si no està més adormit.
Perquè la tria del Cornellà és una aposta clara de Messi pel futbol base. Ell podria comprar qualsevol club, fins i tot molt més gran que el Cornellà.
Sí, recordem que Ronaldo va comprar Valladolid, que se la vendre.
Correcte.
Ja, no?
Podria comprar un equip de segona o gairebé de primera, o podria participar en una operació d'aquest tipus i anar directament al negoci directe del futbol, i no, ho fa apostant pel futbol base, que és el que representa el Cornellà d'una forma claríssima. És probablement el principal equip de Catalunya, si no de l'Estat, en formació de jugadors base, i això crec que és importantíssim per al futbol català.
Home, és una notícia important. Veurem on ens porta. Jo crec que aquí sí que hi ha com un punt de tendència, que ara ho deia en Marc Menchen, no? de dir exjugadors que són futboleros, que els agrada el món del futbol, claríssimament, però que ja han fet un pas més enllà, no? És a dir, va haver una generació de dir ens farem entrenadors, va haver una generació de dir ens farem directors tècnics, i ara hi ha una generació de dir què nassos, em compro un club, no? En el cas del Messi, per mi és impensable que anés a comprar un club que el posés a competir directament al Barça. Per mi això era impensable. I a diferència dels altres casos, com el del Piqué o el Jordi Alba, etc, aquí ja sí que hi ha l'element afegit de la pedrera del Cornellà, no? Que aquí, quan parlàvem... És a dir, pot ser una oportunitat, pot ser un risc. És a dir, perquè sí que hi ha una tendència ara de començar a fitxar per preus importants nens de 13 i 14 anys amb la xaladura de molts pares que això comporta, i amb un estrès del futbol de formatiu exagerat a unes edats que els nens no poden aguantar la pressió de la qual se'ls està sotmetent, on famílies senceres pensen que els jubilaran quan ja el nen faci 16 anys. Aquí hi ha molts diners a fer, perquè s'estan començant a fer transaccions de canalla molt important. Per tant, veurem si el model de negoci és pujant al club dues o tres categories, o el model de negoci és monetitzant aquesta part de la pedrera, i això podria ser una mica més negatiu. Per tant, en aquest sentit, és una bona notícia. Crec que, si no, crec que és una tendència de quan busquen retirar-se als 40, doncs ser propietaris d'una colla d'això. Veurem on es posa l'accent, però en principi...
Sí, jo tinc la mateixa sensació. Em fa una mica... És a dir, gran notícia, Messi, el lligam amb Barcelona, allà amb Catalunya, sempre és una cosa que els culers, en què hem gaudit de Messi, ens fa molta alegria, perquè, en fi, aquesta és la primera reacció. Però la segona volta em passa una mica la del Jordi, no? Que dic, compte, perquè això no deixen de ser inversions, no deixen de ser persones amb molts de diners que volen en principi no perdre'ls, en principi, i que això no desnaturalitzi, no dic que hagi de passar, no dic que hagi de passar, perquè això no desnaturalitzi el que han de ser aquest tipus de clubs, d'esport base, que han de ser organitzacions molt arrelades a la societat de la que són, en aquest cas a Cornellà, no? La ciutadania de Cornellà ho han de sentir molt propi. Aquesta idea... que és la cantera a Catalunya, no?, del futbol base, és preciosa i s'hauria de poder mantenir. I això és el que crec que li hem d'exigir a Messi, a qui vulgui comprar, i ara recordàvem molt, no?, molts jugadors que han fet aquesta mena de compres d'altres clubs. Crec que no han sortit, la major part no han sortit gaire bé, o no han estat, diguem, hi ha de tot, però no han estat gaire profitoses pels propis clubs. Moltes vegades s'han desnaturalitzat molt, fins i tot canviant molt el que eren històricament. D'altres directament, no? Recordo l'operació aquesta tan estranya que va fer Ibai amb un club raríssim que es va comprar, li va canviar el nom, va portar jugadors que no tenien res a veure amb això. Jo crec que això és un
és una pena, no?, per els clubs que haurien d'estar més arrelats, i tinc la sensació que, en fi, també Messi envia un missatge, que no sé si volgut o no, però Messi envia un missatge de que té aspiracions a Catalunya, i aspiracions a Catalunya per Messi sempre tenen el Barça.
I a Cornellà.
I a Cornellà.
Ah, i amb unes instal·lacions esportives, que no sé si les heu vist, però
que són molt bones,
estan just al costat de l'Espanyol.
Sí, sí. De fet, hi ha hagut polèmica també, perquè la diputada de la CUP, Laura Vega, va dir això al Parlament.
Selecció espanyola. Van jugar l'altre dia en aquest camp que va haver de desplaçar-se de Barcelona a Cornellà. Això és una altra història que podem abordar també com vulguin.
I això hi ha gent de l'Espanyol que no s'ho ha pres massa bé. Milagros.
Jo no en tinc ni idea de quins jugadors han comprat quins equips. Vull dir, vosaltres esteu molt al tanto d'això. No tinc ni idea. El que sí recordo, que és una cosa que Cuminal l'està recordant ara, és aquesta sensació desagradable quan anava amb el meu fill a jugar les lliguetes aquestes per Barcelona, que per cert eren molt bones per conèixer
els barris,
racons desconeguts dels barris, per trobar aquells estadis on jugaven o aquelles camps de futbol. I sí que recordo que el doble fenomen, un, molts pares com projectaven sobre els fills les seves frustracions esportives, el que no havien pogut ser ells, i com es pressionaven perquè fossin millors, per fer un gol, i la violència psicològica que jo veia que hi havia per part de molts pares, i l'altra, les esperances de pares i mares d'alguns, en alguns que jugaven millor que els altres, de pensar que allò seria el camí a la glòria i que tindrien un lamín a casa, diria, no? Clar, aquest exemple d'una persona que ve del barri més pobre de Mataró, que ha arribat a la cúspide en molt poc temps, i en 18 anys ja és l'estrella del futbol, fa estralls en aquestes persones, no?
Alcalde Antonio Balmón, alcalde de Cornellà, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Ja tenien Estopa, tenien José Montilla, Joan Tardà, ara Leo Messi.
No tenim molta energia, en canvi, ja,
imagino.
No té aquesta projecció, però sí, jo crec que el que tenim que ressaltar de tota aquesta operació, més enllà del que esteu dient, del que representa Leo Messi, és la forma de fer i la trajectòria de més de 25 anys treballant i picant pedra. Jo crec que en això vaig coincidir amb Leo Messi quan vam tenir l'oportunitat de parlar de la importància d'aquesta forma de fer i de trobar-se un club totalment sanejat, però en una vocació social i esportiva molt potent.
Diu que va parlar amb Leo Messi, que és el que van dir-se, diguéssim.
Bueno, nosaltres vam començar a conèixer aquesta operació a principis d'any. La va explicar el club, no? Nosaltres vam dir que, evidentment, com si s'està produint en unes instal·lacions que són municipals, nosaltres no és que tinguéssim que donar el vistiplau sí o no, sinó entendre molt bé el contingut d'aquesta operació i el que volíem protegir. No? Nosaltres tenim aquí en aquests moments un club que és responsable del primer equip i després la fundació, que és tota l'escola esportiva, és el futbol femení, és escola d'inclusió social i, per tant, tota això ha estat sempre en primera línia de la ciutat. No? I és el que s'ha fet. El contingut del projecte de Messi ho ha explicat ahir també. No és tant un tema econòmic com un tema esportiu i social. No? Jo en això coincidim i crec que és molt important i reforça la trajectòria d'aquest club, com vosaltres, un dels teus companys, comentava, sempre ha estat la millor escola esportiva i de futbol base que hi ha hagut a Catalunya, si ho has reconegut. No? Per tant, és una forma molt discreta i és una bona feina feta. I jo crec que el que s'està reconeixent és la feina feta per totes les directives que han passat per aquest club.
No sé si espera, alcalde, que hi hagi un derbi a la ciutat, al camp de l'Espanyol a Cornellà, Messi propietari del Cornellà.
Bueno, jo, el derbi per mi és que milers de joves continuen jugant, veient que el futbol no és tan sol mal rotllo, que és competició, però a la vegada també es respecta. Per mi això és important, no? Jo entenc que el futbol també té una projecció més enllà de la vida local, i crec que això s'ha de mantenir, però realment el que sempre m'ha importat i el que he d'estar treballant contínuament en aquesta ciutat és tot allò que està lligat en el esport base.
És l'alcalde de Cornellà, Antonio Balbon. Gràcies per acompanyar-nos, alcalde.
Molt bé, que tingui un bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio.
Aquest any, a General Òptica...
Capità, diria que veig alguna cosa allà davant.
Un capità, unes ulleres.
Allò és un iceberg. A estribord.
I el vaixell més famós sí que arriba a port.
Veure-hi bé és una altra història. Vine a General Òptica i aprofita un 40% de descompte en totes les ulleres graduades. General Òptica.
Dos estils de joc antagònics. La teranyina defensiva asfixiant de Simeone contra la fórmula guanyespais del matemàtic Matarazzo. Una batalla duríssima pel control del temps i l'espai en un duel espectacular que val un títol. Final de la Copa. Atlètic de Madrid, Real Societat. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dissabte a la nit.
Diu que hi havia un pare que cada dia, quan el seu fill sortia de l'escola, el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3 minuts seran les 9 del matí. Bueno, parlem del papa. Continua el pols del papa Lleó XIV i Donald Trump. Sentim les últimes paraules del pontífex.
El món està sent destruït per un grapat de tirans. La pau no és una cosa que haguem d'inventar, sinó una cosa que hem d'abraçar, acceptant el nostre veí com un germà o una germana.
Un papa que cada vegada es posiciona com un opositor directe amb les polítiques de Donald Trump i el to de Donald Trump. Tirans que destrossen el món, diu Lleó XIV. Creu que té impacte aquestes declaracions del papa Milagros?
Sí, jo crec que sí. De fet, fixeu-vos que ha passat una cosa, que és que el papa va despertar moltes expectatives al principi per veure si seria successor de la línia progressista que havia mantingut el seu antecessor, i ha tingut un any com molt discret, i tothom deia, i el papa què pensa, no? Perquè ha ressuscitat tota la litúrgia més tradicional, tota la parafernàlia del Vaticà i totes aquestes vestimentes tan poc humils, no?, que representa cada aparició pública apareix amb més ornamentació. I llavors hi havia la pregunta, no? És a dir, i aquest papa què pensa? Perquè en moltes coses sí que se sabia, però no sí, tenia sí. Un paper públic molt, molt, molt fort, diríem, no?
Quin serà el llegat del papa francès, diguéssim, sí. En aquest papa, no, si continuarà ell, la lluita o no?
I ell intentarà intervenir ideològicament, se suposa, no?, a favor de la pau, etcètera. I, bueno, tot d'una ha esclatat el papa, ha aparegut el papa amb tota la seva potència, amb un enfrontament brutal amb Trump. Val a dir que aquest enfrontament brutal amb el Trump no l'ha provocat el papa, perquè ell simplement s'ha limitat a aixecar la veu i dir les coses clares, més clares que les que deia, jo crec, Bergoglio abans, eh?
Sí.
I, en canvi, Trump ha caigut en un parany tremendo. Jo crec que se li està tornant en contra. Les últimes notícies que tenim és que es proliferen les reaccions, no només a l'Església Catòlica, amb bisbes, personalitats, senadors republicans catòlics que han criticat l'actitud de Trump, sinó també totes les altres, aquells que l'estaven imbuint allà la seva força, al seu despatx de les esglésies evangèliques, que també són cristianes, i que no els hi agrada la manera com Trump tracta la religió, encara que no sigui directament el seu líder el que ataca, diríem, no? No els agrada aquesta actitud blasfema, que és veritat que és una actitud blasfema, en el sentit de que és una actitud molt poc respectuosa amb les doctrines i les idees de les religions. Quan ell es presenta en un cartell com si fos Jesucrist curant a un moribund, el va retirar immediatament per la reacció que hi havia. Però com que després va haver-hi gent que va dir Trump s'arronsa perquè veu que se li està tornant com un bumerang, en va tornar a fer un altre ahir.